Gràcies a la Diputació, els municipis de menys de 10.000 habitants tenen a la seva disposició una oficina mòbil d'informació al consumidor. Aquesta oficina itinerant visita els municipis de manera periòdica per recollir queixes o consultes que en l'àmbit del consum puguin plantejar els ciutadans. Per conèixer en detall com funcionen aquestes oficines i quines són les temàtiques que acaparen les queixes que tramiten, hem aprofitat l'estada d'una d'aquestes oficines mòbils. La conversa la mantenia Raimon de Cara, de Canal 20, amb un dels tècnics de consum de la Diputació que visita el Penedès, el Joaquim Bielsa.
Doncs avui parlem de consum, com des de les diferents administracions es dona suport als dubtes i es poden resoldre les inquietuds, els neguits, queixes que poden tenir els consumidors dels nostres municipis. I ho fem parlant amb Joaquim Bielsa. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Joaquim Bielsa és tècnic en consum de la Diputació de Barcelona. Correcte. I que forma part de tot l'equip que es despassa a tots els municipis a través de les oficines mòbils d'informació al consumidor.
Exacte, sí.
Comencem pel principi. Què és una oficina mòbil d'informació al consumidor?
Doncs una oficina mòbil d'informació al consumidor és una furgoneta que està adaptada com si fos un despatx. I aquí rebem a les persones consumidores del municipi. Mm.
I això ho feu amb la majoria de municipis de la demarcació de Barcelona?
Sí, a tots els municipis que estan adherits a la xarxa local de consum, que són gairebé tots.
En el cas de l'Alt Penedès, gairebé tots també.
Tots, sí.
No es fa el desplaçament amb aquesta oficina a Vilafranca, la capital de la comarca, però la resta dels 26 municipis sí?
A tota la resta de municipis sí, a Vilafranca no, perquè a Vilafranca està l'OMIC del propi Ajuntament de Vilafranca.
I què oferiu en aquestes oficines?
A veure, nosaltres el que oferim és informació als consumidors en temes de consum i, a més, intentem solventar, solucionar tots els problemes que tinguin els consumidors amb les empreses. Possibles problemes que tinguin.
Que són molts.
Que són molts, desgraciadament són molts.
Si haguéssim de fer un rànquing, aquelles qüestions que més són tractades en una oficina mòbil d'informació al consumidor, quina seria la que encapçalaria aquest rànquing?
Home, normalment la qüestió de telefonia i de subministraments bàsics.
Telefonia
molta.
Des de fa molts anys.
Portem molts anys tot aquest problema. I tot el tema de subministraments de gas, de la llum, totes aquestes coses.
I quines són les recomanacions bàsiques que oferiu davant de, en aquest cas, doncs, alguna persona que tingui algun dubte o una queixa sobre aquests sectors de telefonia o de subministraments? En telefonia, per exemple, què és el que hem de tenir en compte i que no hem de perdre de vista?
Bueno, en principi el que hem de mirar sobretot és quan fem la contractació, que contractem, mirar totes les clàusules, totes les coses que hem contractat, no refiar-nos del que ens diuen, sinó bueno, mirar i que sigui tot per escrit, les paraules les porta el vent, i si volem una cosa, adreçar-nos cap a un lloc apropiat per fer la contractació. Mai fer una contractació per telèfon.
Mai fer una contractació per telèfon? Mai. Però és la pràctica habitual.
Sí, però si fem la contractació per telèfon, s'han d'enviar tota la documentació abans de donar nosaltres el consentiment, perquè si no, moltes vegades el que ens diuen no correspon amb la realitat.
Per tant, abans de dir el sí, de donar el vistiplau...
Abans de dir el sí, comprovar, igual que fem si anem a un notari, quan nosaltres fem una assignatura en un notari, comprovem el que estem signant. Doncs, quan comprem, quan fem un contracte, el que sigui, és el mateix.
Ja sigui el canvi de companyia o la renovació d'una companyia que ens ofereix altres condicions.
Exacte, si canviem de companyia, veure que ens aporta la nova companyia, que estem contractant amb la nova companyia i estar d'acord amb tot el que contractem, és clar.
Hi ha un perfil d'usuari d'aquestes oficines?
A veure, normalment ve molta gent, no gent gran, però sí d'una certa edat. Més que res perquè nosaltres venim directament un horari de matí, habitualment, i és molt més fàcil que vinguin persones ja grans, persones que tinguin uns horaris una mica adaptats, és molt més fàcil. Uh-huh. Que vinguin directament aquí. El que passa és que sí que és cert que l'Ajuntament també dona el servei i dona servei tot el dia.
Tornem a les queixes, hem parlat de telefonia i després situava subministraments. Jo no sé si hi ha hagut una eclosió d'aquestes queixes els darrers mesos, o és una situació temporal,
a veure,
del context actual, o és estructural?
Tothom sap el que ha passat amb els preus de la llum, tothom sap el que ha passat amb els contractes, els preus antics, el preu regulat, les ofertes, les no ofertes, i el que menys ha tingut alguna sorpresa aquests últims mesos amb els costos de la llum o del gas. Sí, sí.
Bueno. I aquí la recomanació quina seria?
La recomanació? Bueno, si fem una contractació nova, mirar molt bé les ofertes que tenim al damunt de la taula, mirar-les bé, fer el càlcul del que nosaltres necessitem i el que no necessitem i contractar el que veritablement sigui necessari. Normalment nosaltres recomanem ara per ara el preu PVPC, que és el preu del govern.
La tarifa regulada?
La tarifa regulada.
I no la de lliure mercat? Perquè no estan
lliure mercat està molt bé, però hem de mirar.
En funció de cada cas concret.
Exacte. De vegades molta gent tenia el preu al mercat lliure i s'ha portat sorpreses. La llum puja, baixa, si nosaltres fem una contractació a un preu fixa, quan baixa, estem pagant més cara. Funciona així.
També històricament una de les qüestions que heu tractat sovint tenen a veure doncs, a la compra o al lloguer d'habitatge, també encara és així.
Qüestió d'habitatge, vols
dir? Sí, sobre la compra, el lloguer, dubtes que han tingut els consumidors a l'hora de formalitzar un contracte de lloguer o de compra,
sí.
O hipoteques...
Sí, bueno, nosaltres el que fem és fer les recomanacions això de mirar, si fem una hipoteca, veure el que estem signant, ara ja estem veient tant els interessos estan pujant. Al final, aquí és una mica complicat donar moltes recomanacions a una hipoteca a llarg termini, no sabem què passarà dintre d'un parell d'anys, dintre de 3 anys, què passarà? Baixaran? Pujaran? Si contractem a un preu alt ara, fixa, i baixen després, què fem? És complicat.
I aquí sí que cal llegir-se bé el contracte.
Sempre.
Tot el contracte,
incloent
la lletra petita i la minúscula.
Aquí i sempre. El contracte sempre. No solament a la hipoteca, sinó a tots els contractes que nosaltres signem.
I un es pot preguntar, és útil aquest servei des del punt de vista del resultat que es pot obtenir? Una queixa canalitzada a través d'una oficina mòbil d'informació al consumidor o els serveis que presta un ajuntament? Serveix?
És útil. A més, és una cultura. És una cultura. Si no reclamem, es queda així. Hem de reclamar si tenim la raó, òbviament. De vegades, no sempre el consumidor té la raó, però moltes vegades sí. I, home, normalment, si el consumidor té la raó, normalment s'aconsegueix un bon resultat.
Normalment,
de vegades costa. S'ha d'arribar a mediacions, s'ha d'arribar... Bueno, hi ha altres sistemes, però normalment sí, s'arriba...
Però a vegades un pot pensar, no sé si s'ha trobat el cas de Joaquim Bielsa, de que, escolta, per reclamar una quantitat que sé que és injusta, perquè m'han cobrat de més, però és una quantitat en termes comparatius amb altres sumes del que és la despesa d'una família, doncs no és molt elevada, potser renuncio a reclamar aquests 15, 20 euros o els 10 euros.
No, és una cultura, la reclamació és una cultura. Si és nostra, és nostra. Si està mal fet, està mal fet. Al final ens hem d'acostumar a fer una reclamació quan calgui. De vegades sí que és veritat que si has d'arribar a un judici, escolta, moltes vegades diuen, bé, per 10 euros no arriba al judici. Però si són qüestions que es poden solucionar sense arribar a un judici, és una cultura la reclamació i s'ha de fer.
La reclamació més curiosa que has hagut de canalitzar, te'n recordes? Alguna que t'hagi sobtat, t'hagi cridat l'atenció?
Sí, una reclamació d'una pàgina d'adults que el contingut no era l'apropiat.
El contingut no era l'apropiat?
No, que el contingut no, no era el que... El resultat no era el que anunciaven.
Anunciaven una cosa i després...
Exacte, ha sigut la cosa més curiosa que m'ha passat.
Qui accedia a aquesta pàgina web no obtenia el que li havien promès.
Era una pàgina web que no estava a Espanya i, bueno, va quedar així.
I sobre consum d'internet també deus de rebre moltes queixes o...
De consum, sí. De consum de...
D'internet, de...
Sí, 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 tenim moltes vegades, tenim moltes queixes, de vegades moltes... Succeeix que al fer la contractació ens diuen una cosa i després nosaltres signem una altra i ve la gent i ens diu, escolta, a mi em van dir que això costava tant. Bé, tens el paper? Tens el contracte? No, no podem fer res. T'han dit, hem de tindre el contracte, hem de tindre el contracte en format a l'ordinador o al telèfon o al format paper o el que sigui, però hem de tindre i sí, funciona així.
Ara estem enregistrant aquesta conversa amb una estada que fa aquesta oficina mòbil d'informació al consumidor a Olèrdola, que més o menys és un cop al mes. Jo no sé si és la freqüència de pas habitual a la resta dels 26 municipis on també hi aneu, aquí a l'Alt Penedès.
Funciona en proporció a la població que té el municipi. De vegades són 5 vegades a l'any, o una vegada cada mes, o 6 vegades a l'any, o 3, depèn. El que sí que és cert és que després el propi ajuntament fa el servei i agafa totes les dades de la reclamació i ens fa arribar tota la reclamació a nosaltres directament per mitjans electrònics.
També ho apuntaves abans, per tant, que de manera quotidiana no cal esperar que vingui l'oficina mòbil al municipi, sinó que es pot una fer la mateixa queixa a l'Ajuntament, en aquest cas al d'Olèrdola, o a qualsevol altre ajuntament de la comarca, perquè al final la queixa acabarà parant a tècnics com el Joaquim Bielsa.
Correcte.
A la Diputació.
Sí, és correcte. Sí, si l'Ajuntament agafa totes les dades de la reclamació i per mitjans electrònics va arribar tota la documentació, nosaltres mirem el que s'ha arribat, ens posem en contacte amb el consumidor per via telefònica, habitualment, i a partir d'aquí fem la reclamació corresponent, si és viable, sempre que sigui viable.
De xifres podem dir una estimació d'un municipi tipus, com això, en aquest cas Olèrdola o del perfil de la comarca del Penedès, quantes queixes arribeu a canalitzar a través de l'oficina mòbil o de l'Ajuntament a l'any?
Ara mateix no et sabria dir, no sabria dir. Però, home, aquí a Olèrdola igual 20 o 20 i pico reclamacions sí que fem a l'any, sí.
I aquestes, pel que apuntaves abans, la majoria amb resultat satisfactori?
En principi sí.
En principi sí. I quan el resultat no és el que agrada al veí, la reacció del veí quina és? Resignació, acceptar-ho?
De vegades resignació, de vegades, bueno, aguantem una mica... Mm-hmm. Però, esclar, si té raó, té raó, i si no té la raó, doncs no podem fer res. De vegades les empreses... Bueno, de vegades també són estafes, a vegades empreses que desapareixen... Bueno, tenim una mica de tot, depèn. De vegades la persona, tu dius, escolta, és que això és una estafa i s'ho toma malament, però perquè l'han enganyat.
Perquè no vol reconèixer que l'han estafat?
Bueno, sí, perquè al final la gent es dona compte de que ha fet una cosa que no l'ha fet bé, que ha comprat on no tenia que comprar, ha fet una compra per internet en una pàgina web que no era la dient, que estava comprant fora de la Unió Europea, i que és clar que no podem fer una reclamació a la Xina, per dir d'alguna manera.
I això és l'erupció de nous casos aquests darrers anys,
exacte,
no?
Exacte,
la compra
exacte,
electrònica.
La compra electrònica, sí, sí, dintre de la compra electrònica o gent que es posa, que ven productes dintre d'internet i que està en un parell de mesos, tres mesos, desapareix després aquesta empresa perquè no funciona. Sí.
I en el cas de la compra electrònica, això, les recomanacions...
Verificació.
Què vol dir això, verificació?
Mai, primer de tot, mai posar dades en un lloc que no sigui segur.
I com ho sabem que és un lloc segur?
Doncs mira, quan fas el pagament, habitualment dintre de la pàgina web surt on es posa la URL, surt un candau que està tancat, que significa que aquesta pàgina és una pàgina segura que tu pots posar les teves dades sense cap problema. Si el candau no està tancat, desconfia. A més, comprar sempre llocs de confiança, fer verificacions, que tingui una adreça electrònica correcta, que tingui una adreça física correcta. Podem posar el ninotet dintre del Google Map i veure si aquesta adreça és correcta, si existeix, si és un descampat, si no és un descampat. Home, si és una app habitual, com qualsevol d'aquestes que habitualment utilitzem, no donarem noms, però d'aquestes que habitualment utilitzem...
No direm Amazon.
No hi ha, en principi no hi ha cap problema, però si comprem moltes vegades, molts nanos compren per Instagram,
sí,
i no saben on compren. I, home, una verificació no costa res. I després jo poso les dades i home, si a tu unes bambes d'una marca molt bona, que tu saps
que el mercat
són de 150 euros, i a ti
t'ofereixen
per 20,
desconfia una mica.
Això passa moltes vegades. O és que estava d'oferta a un preu molt bo. No era un preu molt bo, era un preu que...
Per captar-te.
Que no era el correcte, no? Aquestes petites coses.
I noteu vosaltres, que tombeu molt per tota la demarcació, no només en el Penedès, diferències en funció del municipi, de si és més rural l'ambient o més industrial, no només per xifra d'habitants. Hi ha causístiques diferents, problemàtiques diferents en funció del municipi?
En funció del municipi, el que trobo moltes vegades, o que estic trobant moltes vegades actualment, és el problema amb les instal·lacions de les plaques solars. Sí, suposo que perquè moltes cases que particulars poden posar les plaques solars i, esclar, si el municipi no té aquest perfil rural, doncs amb pisos i tal, doncs no hi ha tanta demanda. I sí que, bueno, aquesta part sí que m'ha estic trobant.
I què recomanes?
Què recomano? Fer la instal·lació amb un instal·lador. Un instal·lador qualificat i que sigui correcte.
Que s'acrediti.
Que s'acrediti.
El que demanava abans per la
que s'acrediti, que sigui de confiança, tindre unes referències i que no arribi qualsevol persona i es posi que es posi les plaques solars a dalt de casa sense saber què estan posant. I a més informar-te de quina quantitat de plaques necessites, quina potència necessites, i després fer tu els càlculs de la quantitat de diners que això et reportarà i la venda, a quin preu el podràs vendre, totes aquestes coses, perquè després, és que m'ha dit que posa que aquí 20 plaques i, home, sí, jo només necessito 3,
sí,
perquè
sí,
vols 20.
Tot això, evidentment, requereix un estudi per no tenir aquestes sorpreses després, no? Evidentment, doncs, per ser tècnic com el Joaquim en consum, es necessita capacitació, ell és una persona amb molta experiència, però des del punt de vista de les característiques personals, de les aptituds, per exemple, s'ha de ser molt, molt empàtic i discret.
Sí, sobretot discret. Empàtic, intentar posar-te a l'altre costat, i de vegades el que per tu no és un problema, per la persona que tens per on és un problema.
Clar, perquè tu li trauries ferro, potser...
Home, has d'intentar rebaixar una mica la tensió. De vegades, quan... Jo me'n recordo una vegada que va vindre una persona que l'havien robat les dades personals d'accés al seu compte bancari i havien tret tots els calés en dos moviments.
Caram.
I va veure com s'anava el diners i doncs aquesta persona que venia a mi a preguntar-me què hauria de fer, home, la primera cosa era donar-la una mica de tranquil·litat i, bueno, i després orientar una mica el que tenia que fer amb el banc, a posar la denúncia i totes les coses, però sí, en principi de vegades para el primer cop.
I va acabar bé, aquest cas?
Sí, va recuperar tot el diners, tot el... Bueno, que van anar cap a... No me recordo ara bé, però sí que eren dos països europeus i que eren dues transferències de cop i que sí que no sé encara com van aconseguir entrar dintre de les claus d'aquesta persona.
Claro. Però el PIBank et garanteix el dipòsit.
Sí, però en principi el mal trangut te la portes tu. Mm-hmm. Quan tu veus que el teu compte no està en les calés, ja...
I la persona que va accedir a la pàgina web de Dulce, comentaves que no va trobar el que buscava?
El què, perdona?
La persona que comentaves, sí, bueno. Entre cometes, podem dir que va acabar bé? Buscava impossibles.
Sense comentaris. Sense comentaris, sí.
Ho deixem també amb aquesta expressió d'aquesta discreció. Joaquim Bielsa, tècnic en consum de la Diputació de Barcelona, encarregat doncs, de fer aquest servei itinerant de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor, municipis, ja ho hem comentat, 26 de 27 de la nostra comarca. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins
a vosaltres.
Gràcies.
A vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Paramore cantant Running Out of Love. Així ens plantem a 11:15.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Des d'aquest dilluns i fins al 19 de maig estan obertes les preinscripcions a les escoles Bressol d'Olèrdola amb una oferta de 29 places disponibles. L'oferta de l'aula de nadons de l'escola Gutims és de 8 places. Acolliria infants nascuts aquest 2023 amb un mínim de 16 setmanes a l'inici del curs. En l'aula d'un i dos anys, a l'Escola Bressol de Moja, es disposa de 9 places lliures, mentre que la de 2-3 l'oferta és de només 4. Això fa preveure la possibilitat de desdoblar el grup de 2 a 3 anys, el grup dels infants nascuts al 2021, i distribuir-los en dues aules en funció de la demanda. A l'escola El Pàmpol de Sant Pere Molanta hi ha una única aula mixta que acull infants d'infantil 1 i infantil 2. Per al proper curs, l'oferta disponible és de 8 places. El procés de preinscripció es tramitarà de manera telemàtica i es pot fer tot online presentant la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial de l'Escola Bressol demanada en primera opció, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del departament preinscripció.gencat.cat. Greu acte vandàlic a les vies del tren al Baix Penedès. Posen lloses de formigó. El perillós i greu acte vandàlic ha provocat nous retards entre Calafell i Sant Vicenç de Calders. Per si la situació a la R2 de Rodalies no fos prou complicada amb l'avaria que des de dilluns afecta la circulació de trens, el passat dijous a la tarda encara s'hi van haver de sumar diversos actes vandàlics que van provocar més demores. Des de Renfe van explicar que es va detectar diversos objectes a sobre les vies del tren entre Calafell i Sant Vicenç de Calders. Es tractava de lloses de formigó, maons o pals que van provocar danys en dos trens que es van haver d'aturar. Els viatgers van haver d'agafar els combois posteriors per continuar el viatge un cop la via ja havia estat netejada. Des de la companyia van afegir que els vàndals també van destrossar cables de comunicacions i arquetes. Els fets van ser denunciats als Mossos d'Esquadra. Testimonis presencials van apuntar que els actes els van perpetrar un grup de joves. A més de revisar l'estat dels trens, Renfe posarà en coneixement dels Mossos totes les destrosses que han patit. De fet, la policia catalana ja hauria pogut identificar dos dels joves, un dels quals és un menor de 14 anys. Llopart dona més de 5.000 euros a la lluita contra el càncer infantil. Joan Torné, president de la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, rebia aquesta quantitat en el marc del concert solidari que va oferir fa uns dies Ramon Miravet al Celler, organitzat pel músic veu de la Fundació Pinae i que enguany destina a la recaptació del festival a aquesta mateixa causa. El concert va aplegar a prop de 300 persones. Els fons recaptats per Llopart provenen de les vendes del Mos Flor de Xarel·lo de l'anyada 2021, el producte solidari del Celler, i del llibre Petita història dels Llopart, família de viticultors, il·lustrat per Pilarín Vallès. Aquest projecte va néixer fa quasi 10 anys amb les primeres anyades embotellades del Mos Flor de Xarel·lo i forma part de la gamma La vida secreta de les plantes. La Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer té com a objectiu la recaptació de fons destinats a la investigació, suport i atenció als nens i nenes amb càncer i a les seves famílies. I la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca organitza un taller d'iniciació a la crònica periodística amb el nom Veure, Viure, Escriure. El taller té lloc aquest dimecres i els tres dimecres següents, els dies 17, 24 i 31 de maig, a les 6 de la tarda, a la mateixa biblioteca. L'objectiu és convidar els alumnes a escriure la seva pròpia crònica, explicar en què consisteix el gènere i com l'interpreten i el practiquen els professionals. L'activitat consta de 4 sessions, una d'introducció als conceptes bàsics, dues d'aprofundiment i pràctica col·lectiva i interactiva i una darrera on tots els assistents compartiran amb el grup la seva crònica i parlaran de l'experiència d'escriure-la. El taller impartirà el periodista cultural Miquel Echarri i està adreçat a tothom a partir dels 16 anys. Per tal d'assistir a l'activitat, cal inscriure's prèviament a través del correu electrònic b.vilafranca.tv@diva.cat, tot indicant nom i cognoms i telèfon de contacte, o bé trucant al telèfon 93 890 40 30 en l'horari d'obertura de la biblioteca.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 6 minuts de 11:15. Aquest és un d'aquells dilluns que dediquem una estoneta als nostres peluts, a saber-ne més perquè siguin feliços i estiguin ben cuidats amb nosaltres. Així que saludem la nostra educadora canina de capçalera, la Neus Bertran d'Intercanis. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia.
Avui proposes parlar de les necessitats bàsiques dels gossos. Clar, a mi d'entrada em xoca una mica perquè penso que tothom que té animal, que té gos, és conscient de quines són. Però tu m'has dit, no t'ho pensis.
Exacte, no. No és així en molts casos, o potser una part sí i una altra part no es tenen els conceptes molt clars o es pensa equivocadament que el gos necessita certes activitats o jocs o maneres de sortir al carrer i no són correctes. Llavors jo volia parlar una miqueta de quina base necessita el gos per sentir-se més realitzat, més complet, no?
Ens proposes descobrir i escoltar l'ABC, eh? Els bàsics.
Sí, una mica. Hi ha coses com molt òbvies, no?
Doncs, clar, que estigui ben sí, alimentat, ben nutrit.
Per exemple, sí.
És òbvia, però sí, no sé fins a quin punt entenem què vol dir que estigui ben nutrit, no?
Sí, és que ara ho penso i potser en cada punt es podria fer un programa, eh? Perquè
donaria
amb el tema
per
de l'alimentació, que és una necessitat bàsica,
sí,
també, clar, és molt extens això de quina és la millor... quin és el millor tipus d'alimentació, per cobrir les seves necessitats... Però, bueno, si anem una miqueta punt per punt...
Sí.
No?
Amb quina arrenquem?
Doncs, per exemple, les més bàsiques, el que tu ara deies, no? Una bona alimentació. Una bona alimentació és molt important a nivell salut física i també emocional, a vegades, perquè si estem... si el gos no s'està alimentant bé, és possible que també tingui carències de, no ho sé, serotonina o triptòfan, diguéssim, no? I llavors li falti serotonina i llavors el gos estigui com més ensupit o més trist o...
Un gos moix pot ser perquè a la seva alimentació li faltin alguns nutrients o minerals.
Podria ser, sí. Avui en dia és difícil, trobar...
Clar, els pinsos estan ben aconseguits, no?
Sí. Realment, a veure, no deixa de ser un pinso. Cada vegada hi ha més moguda en contra o a favor de l'alimentació natural.
Clar, és que jo estava rumiant. Escolta, ara, pel que fa als humans, està molt i molt de moda la dieta keto.
Sí.
Hi ha famílies que segueixen keto, que tenen gos... I ell també fa més o menys
sí,
keto.
Però, bueno, veus, la dieta keto per un gos...
Estaria bé.
Sí, bastant correcta, perquè és més a base de proteïnes, greixos, cereals, no? Molt poca cosa. I, clar, un gos realment és...
És el que necessita.
Els pinsos amb cereal, realment hi ha molts gossos que no els hi senten bé. I els hi provoquen al·lèrgies o tenen problemes digestius...
I els que recuperen el que s'havia fet sempre quan es tenien animals a casa, que era donar-los les restes, el que sobra...
Clar, això també s'ha de veure que, perquè si sempre de restes li donem molts hidrats i que si pa i pasta i arròs, i tampoc és del tot natural, per molt que sigui
incompleta.
Menjar. Sí. Realment, un gos, si ens basem en la seva naturalesa, què faria, no? És un caçador i és un...
Proteïna.
Carronyaire, no? Però cap on aniria ell sempre? Cap a menjar carn o peix o proteïnes, bàsicament.
Proteïnes, sí, sí.
Però, bueno, com a carronyaire, doncs també si hi ha restes d'altres aliments, també ho menjarà i no passarà res. Però, bueno... Això és una necessitat bàsica que...
Com deies, donaria per un programa, eh?
Sí,
no hi entrarem.
Sí, és que sí. Llavors, però la bona alimentació és important, s'ha de tenir en compte això, no? Per allargar la vida del gos, perquè se senti bé ell, tingui energia, com nosaltres, no?
Diguéssim.
Igual. Sí.
Quants cops al dia?
Jo sempre recomano dos, excepte en cadells, que són... Has recomanat tres, no? Perquè necessiten potser un aport més continu. Però quan un gos ja és adult... amb dos cops al dia, hi ha persones que els hi donen un, però amb dos cops jo penso que està bé perquè no tingui el gos, passin moltes hores abans de tornar a fer l'àpat i en gossos bastant golafres, menjar cada 24 hores, a les últimes hores és com... estan més estressats, no? Llavors, cada 12 hores trobo que està bé.
Hem començat per l'alimentació. Un altre bàsic seria el jazz, el lloc on dorm, on descansa...
Sí. És una cosa que també pot estressar els gossos és no tenir un lloc on aixoplugar-se, diguéssim, no? Un gos que viu, que està dormint a dins de casa, dins del nucli familiar, amb el seu llit, és molt més feliç que un gos que ha de dormir fora. Llavors, en molts casos hi ha moltes gossos...
M'estàs dient que els gossos de ciutat són més feliços que els de camp?
Els que són de camp i dormen a fora,
a l'exterior
és molt
cuiden
possible
la casa.
Que sí. Ja et dic jo que és molt possible que sí. Sí. Perquè, a més, en realitat hi ha gossos que viuen en cases, en terreny i tal, i volen estar dintre. Ni pocs he vist jo que no, que prefereixen estar a fora, que hi ha gent que m'ho diu. I són certes races concretes.
I potser tenen la seva caseta i el seu espai.
I prefereixen estar... potser a fora, ni a la caseta, o sigui, a fora. Potser un mastí, que potser ja té uns antecedents, que ha sigut adoptat i ve d'aquesta situació, i per ell és normal dormir a fora, i a més està exercint la seva tasca de vigilar. O algun husky, m'han comentat. Però, en general, els gossos, si poden escollir, prefereixen estar a dins de casa.
A dins. Llavors, amb tothom.
Sí. Llavors, això seria... una altra necessitat bàsica, no?, d'estar a dins d'un cau, sentir-se protegits, encara que sigui... Hi ha persones que, bueno, s'ha de respectar, no? Jo no vull que el gos entri a casa pels pèls, el que sigui, però vull tenir un gos i bueno, doncs, per exemple, posa'l en un lloc que no sigui, si vols, a dins de casa. Jo intentaré convèncer-los perquè el tinguin a dintre de casa, però si no, doncs no sé... a una galeria que el gos pugui estar bé, o en cas, no sé, a un garatge, però a interior.
Aixoplugat.
Sí. Jo trobo que també el gos serà més feliç.
Si parlem del seu espai, on dorm, on descansa, abordem el descans, entre cometes.
Sí, sí, sí. El descans és molt important i també anava a enllaçar-ho, que ja ho fem després, si vols, amb la necessitat bàsica del gos de pertinença a un nucli familiar. Però si anem al tema del descans, també. En molts casos hi ha molts propietaris que el gos l'exposen a massa activitat, perquè es pensen que així el gos serà més feliç. I realment un gos, també hauríem de veure les etapes del gos, eh? Però un gos el que més necessita, sobretot quan ja comença a ser adult, cap a l'any i mig, dos, necessita descans.
Sí?
Molt de descans. I els gossos sortint, tenint la seva rutina de sortir... les hores que... Hores tampoc, potser, però...
Les tres vegades. Les,
sí, sí. O inclús et diria, si tens una casa amb un lloc on el gos pugui anar a fer les seves necessitats, amb un cop al dia que el gos surti, potser ja està bé, ja en té prou. Però ara aquesta sortida que sigui de qualitat i productiva i que estigui un bon temps a fora al carrer. No.
Com és una sortida de qualitat?
La sortida de qualitat seria ideal, també seria una necessitat bàsica important, poder gaudir de llibertat, que el gos aquella estona que
sense
surt...
Sense anar lligat.
Sí. Clar, hem de veure, jo parlo en general i amb gossos que
clar, perquè si
no tenen problemes.
Per la ciutat no pots...
No, però hauries de buscar un lloc... on pugui el gos estar lliure.
Una zona d'esbarjo per gossos.
Sí, i si no, doncs anar-te'n a una zona més al camp, no? A les afores, o si no pots cada dia, almenys alguna vegada a la setmana sí, que el gos pugui anar lliure. Això, per un gos, per cobrir la seva necessitat d'autonomia, de sentir-se feliç, de fer el que vulgui, també seria important si es pot fer cada dia, cada dia.
Però deies que l'estat natural és descansar. O sigui, quan els veiem jaient, és el que hi ha, és el que toca.
Sí.
Se'ls ha de respectar.
sé, i un gos pot dormir perfectament. Nosaltres, en teoria, 8 hores, no? Seria el correcte. Un gos pot dormir 16 perfectament al dia. I tant. Sí, sí.
O sigui que a part de quan... les de la nit, posa-li
durant el dia...
el mateix període diurn.
Sí. I un gos sènior, inclús més. Sí, sí. Però, bueno, de fet, és això, no? Les hores que passes fora, treballant, si són 8 hores, també, aquelles hores el gos hauria d'estar tranquil, dormint, i tan feliç. Llavors, un gos és dormir, li encanta. Sí? Descansar, li encanta. Però, clar, també ha de tenir la necessitat de passeig de qualitat coberta. Si no fem un passeig de qualitat, si no té una rutina, és possible que el gos no alliberi l'energia que ha d'alliberar i estigui estressat. Estigui estressat perquè necessita més. Que el cas, l'altre extrem és els casos en els que el gos ens pensem que necessita, que té aquesta necessitat de cremar molt, de fer molt, de... i potser la sortida és doncs, tirar-li la pilota no sé quantes vegades perquè cremi. Jo he vist en molts casos com aquesta obsessió de vull que cremi, vull que alliberi.
Descansi,
vull
que descansi, sí. No?
I l'única cosa que estem fent és un exercici, una activitat no natural, que és perseguir tota l'estona una presa, i això està estressant el gos. Llavors no estem cobrint una necessitat aquí, estem generant un problema.
Deies ara una paraula que és clau també perquè forma part d'aquest ABC perquè el gos estigui feliç i realitzat, que és la rutina.
La rutina, sí. També amb un gos, el fet de tenir una rutina li generarà molta calma i també és per ells és una necessitat bàsica, diguéssim, aquesta rutina, no? I els és... No ho sé, és igual la rutina de cadascú, els horaris de cadascú, però almenys que el gos, si és possible, tingui les seves vegades de sortir dintre dels seus horaris, intentar anar als llocs on sempre més o menys es freqüenten, però de tant en tant doncs, variar també, no? Però tot dins d'una rutina, i encara que el cap de setmana canviï...
Clara, t'anava a dir... Si cada dia el treus a passejar a les 7 o a les 8, el cap de setmana també ho necessitarà, vindrà a buscar-te, no?
Però al final, sí, acostuma a passar, però al final també es converteix en una rutina, no diària, sinó setmanal. O sigui, ells ja saben comptar els dies, eh? És una,
jo què dius ara?
Sí, jo ho he vist, i m'ho diu la gent, no?
Sí.
Quan vaig a buscar gossos, per els que m'emporto de guarderia... Molta gent em diu, ja saben que avui toca, ja saben que avui és el dia que els vaig a buscar. I jo els dic, però no els hi has dit res? Algo han d'intuir d'alguna manera, o no ho sé, no? Però no, sense dir res, ja saben que avui toca venir. O,
sí, sí. Avui és dimecres, avui sí. Em treuen a passejar la muntanya, sí. No?
Llavors, ells també saben comptar els dies, saben quins són els dies laborables, els que cap de setmana... I com no deixa de ser també una rutina, doncs ja saben que aquell dia potser allargues una miqueta més dormint i, bueno, doncs s'aguantaran, no? No parlem de cadells, que els cadells necessiten atenció contínua i els és igual si és dilluns, dimarts, o sigui... Però els gossos ja adults i que ja estan acostumats a aquesta rutina poden entendre que el cap de setmana és diferent.
Fantàstic.
Sí.
Deies, ja hi anirem, anem-hi. La necessitat de formar part d'un grup, d'integrar-se en la família, quan parlàvem de que millor dormin a dins de casa.
Sí, això també és una necessitat bàsica, importantíssima. El que passa que moltes vegades no és possible que els gossos estiguin sempre acompanyats, però per un gos és molt natural estar pertany a un grup. O sigui, els gossos que... inclús els gossos que estan salvatges per la muntanya, no? No n'hi ha molts, no? Però n'hi ha. El que fan és anar-se agrupant. I junts, doncs, suposo, segur, no? Se senten més segurs, és més fàcil aconseguir fonts d'alimentació, perquè sempre en grup, doncs, hi ha més nassos allà per buscar.
Com els llops, no?
Sí.
Que és el seu
s'agrupen,
origen.
Sí. Llavors, el gos, això ja és una cosa que ja porta...
Innata.
Sí, el tema de pertinença a un grup.
Llavors, i en aquest cas el grup som nosaltres, entenc, la
clar,
família.
Som nosaltres. Realment els gossos que conviuen amb un altre gos o amb un gat o amb un lloro estaran millor si s'avenen, si hi ha una normalitat, a l'hora de quedar-se sol sense els humans que un gos que s'ha de quedar sol, sol, sol. El que passa que els pobres al final s'acaben acostumant, no queda un altre i ja està. Però un dels problemes més que es donen més, que jo visito, és el tema de l'ansietat per separació. I això què vol dir? Doncs que al gos sol no li agrada estar. No... Li costa. Llavors, la pertinença al grup és important. I això ho enllaçaria amb el tema de cada dia, també a l'hora de passejar, intentar que el gos socialitzi. Amb els seus.
Amb els seus, amb els congèneres, en aquest cas.
Perquè, clar, amb nosaltres ha de fer l'esforç d'entendre'ns i en general doncs, tothom no es comunica de la manera més superadequada amb els gossos. Ja en parlarem
parlat,
un dia, sí, n'hem parlat. Però ells també doncs, els agrada poder comunicar-se amb els altres, no? Amb els de la seva espècie, no? I poder tenir les seves converses i els seus jocs i sentir-se realment un gos entre gossos, no?
Per tant, si això a casa no ho té, ho hem de provocar quan sortim.
Hem de buscar. Si el gos no té problemes X d'agressivitat, un gos sempre hem d'intentar que es relacioni. Quan van passar els anys, potser aquell gos ja no té ganes d'anar a la zona d'esbarjo a jugar allà, a desfogar-se i a córrer com un boig, però disfrutarà molt si agafem i anem a passejar amb el seu amic, no sé, X, no?, que es porta bé, i fem un passeig més, no sé, tant pel poble com per algun camí, i potser gaudeix d'una estona d'estar amb aquell amic, no amb 25 gossos alhora, no? Però és important el tema social entre ells. Jo trobo que és també una necessitat bàsica, perquè l'ús, el joc és una cosa que també ho porta
els gens,
sí, i inclús gossos sèniors, els veus que tenen encara aquelles ganes de jugar, i llavors en molts casos nosaltres potser no ho poden cobrir i ho cobreixen amb altres gossos, no?
Hi ha un altre punt que hem deixat pel final, perquè si fem dir l'ABC a qualsevol oient potser no hi cauria, que és el de l'estimulació. I és molt important,
sí,
també em deies.
Sí, exacte. Una necessitat bàsica i important és el de l'estimulació mental a través de l'exploració de l'entorn. Això que sona així tècnic vol dir ensumar, sortir al carrer i anar a ensumar, anar a investigar què hi ha per l'entorn.
Val, això vol dir que ells ja ho fan, el que hem de fer és deixar-los fer, no?
Exacte.
No frenar-los.
Si el gos fos lliure de sortir al carrer i fer el que volgués, sense anar lligat, si no hi hagués els perills dels cotxes i tal, ell aniria a investigar, a veure quines olors hi ha, a veure qui troba, a veure... També és relacions socials, no deixa de ser relacionar-se socialment perquè van olorant els diferents pipis, bueno, caques, no, ojalà no n'hi hagués, no? Però també se'n troben.
Malauradament n'hi ha moltes.
Sí, per ciutat.
I els hem de deixar fer, estàs dient?
Sí, perquè també és una manera d'ells investigar-los. En aquell moment el gos està concentrat, està pensant, està... Com si nosaltres mirem una xarxa social i mirem a veure què fa aquest, què fa aquell, i ens agrada cada dia doncs, fer una miqueta de mirar una xarxa social,
sí,
o llegir un llibre, o mirar les notícies. Doncs per això, això per ells, més o menys, és algo que també...
Ho té a través de l'olfacte.
I també és una necessitat, perquè és algo que els hi agrada, o sigui, deixem-los fer el tema d'explorar. I l'exploració és a través de l'olfacte.
Sigui el que sigui, queda clar, Neus.
Sí, home, si és una cosa que veiem, no sé, un aliment embolicat amb un paper de plata, aquesta, anirà amb la clara intenció de menjar-se'l, no? Anirà a olorar, però després doncs, ho intentem evitar. Però quan algú s'està ensumant l'entorn tan tranquil·lament, deixem-lo fer, sí.
Quan hem dit que repassaríem l'ABC, jo pensava que serien això, A, B i C, tres coses, Déu-n'hi-do, eh?
Sí que n'hi ha de necessitats.
Són unes quantes. Sí. La majoria òbvies, però són unes quantes coses a tenir en compte.
Si seguim tots aquests punts, i els podem seguir bé perquè el gos no té problemes, diguéssim, el gos serà feliç. Pot ser molt feliç.
D'això es tracta al final.
Sí, sí, sí.
Neus Bertran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. D'aquí a un mes ens retrobem.
Vale, gràcies a vosaltres.
Adéu, bona
setmana.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Són els drons de gran son amb els quals posem punt i final a aquesta segona hora. I swore to look out for all the darkness inside me. I will not fall in. I'll close my eyes, 'cause I know that it's morning, so I'll pretend. Drones up in the sky, look like paper kites. Bombs light up the night, burn like fireflies. Tell me one good lie so I can sleep at night. Hurt me one more time, I wanna feel alive. Drones up in the sky, look like paper kites. Bombs light up the night, burn like fireflies. Tell me one good lie so I can sleep at night. Hurt me one more time, I wanna feel alive. Chest deep, I'm caught up in a fantasy. Temptation wanna dance with me. The devil, but they wanna cancel me. I gotta be the man you see to take care of my family. I swear I never wanna...